L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit a tots i a totes. I ja hem tornat a entrar a l'habitació dels pares un altre dimecres i jo, la Núria Lleonart, qui us parla, acompanyant-vos, com sempre, a partir de les 9 del vespre aquí a Ràdio Sant Celoni. Recordar-vos, abans de començar el programa, que ens encanta rebre mails, ens agrada molt veure que proposeu temes i, bé, interaccionar una miqueta amb vosaltres. I per això us el recordo, el mail de la ràdio, que és radio@santceloni.cat. I aquí, doncs, podeu comentar tot el que us vingui al cap, relacionat, evidentment, amb el programa. Ens podeu fer crítiques, sempre, evidentment, constructives, ens podeu proposar temes i fins i tot us podeu convidar a venir a l'habitació dels pares, que nosaltres estarem encantats de rebre-us i obrir-vos aquesta porta, que de fet és per això, per obrir-la. I que hi entri molta gent, quanta més gent millor. Avui de què parlarem? Doncs tornarem a centrar-nos en aquella franja d'edat que en principi sembla més fàcil, més senzill, aquella franja d'edat que el situaríem entre els 5 i els 10, 11, 12 anys. Dic que sembla més fàcil perquè, és veritat, és l'època de la infància, aquí no hi ha els canvis bruscos ni la rapidesa de creixement tan emocional com cognitiu que tenen els nens entre 0 i 5 anys, i evidentment, ni molt menys, hi ha el desafiament, la frustració, la tristor, l'enfrontament que hi pot haver-hi a l'adolescència, no? Aleshores, realment és una època de calma, però és una època de calma en quant a la convivència, però també és veritat que és una època en la qual tu has de continuar fent més que mai la teva funció educativa, perquè és quan establiràs les bases per més endavant, doncs, poder tenir un adolescent sa a casa. Quan dic sa, no em refereixo que els adolescents hagin d'estar malalts a nivell emocional. Sa em refereixo potser a una paraula més quotidiana, més del dia a dia, no tan enfocada a l'enfermetat. Sa en el sentit de tenir una bona relació amb els pares, doncs que l'adolescent confiï dins del que pot confiar un adolescent amb la seva família, doncs que no hi hagin tants crits, que no hi hagin tantes desavinences i que, per tant, tot sigui una miqueta més tranquil, més sa, en aquest sentit em referia. De què parlarem avui centrant-nos en aquesta edat? D'algú que em sembla bastant interessant. L'any passat ja vam donar-ne una pinzellada, en vam denominar ansietat, i és veritat que en vam parlar més des d'un punt de vista més malaltís, més de problema important, de nens que realment patien aquesta angoixa o aquesta ansietat. Avui a mi m'agradaria parlar d'estrès, de com podem ajudar els nostres fills a identificar l'estrès, que és diferent de l'ansietat. Us explicaré en quins termes és diferent, perquè és veritat que moltes vegades utilitzem l'estrès i l'ansietat en el mateix context, i ni molt menys. L'ansietat és quan un està cansat, nerviós, és a dir, ha passat molt de temps en un estat de tensió molt fort per qualsevol motiu. A vegades l'ansietat pot venir generada perquè tens un company de classe que constantment s'està posant amb tu, i també pot venir generada l'ansietat perquè s'ha mort algú molt proper a tu, en el cas dels adults, o perquè no pots pagar una hipoteca, o senzillament perquè fa molt de temps que no dorms bé perquè la feina, doncs, no et va tan bé com tu et pensaves. Per tant, és una situació de tensió prolongada en el temps, és a dir, fa molts dies que et veus exposat a aquesta situació, a aguantar aquesta situació de tensió, i arriba un moment que el teu cos ja no la pot aguantar més i genera el que nosaltres en diem ansietat, és a dir, un avís de que tu ja no pots aguantar més aquella situació. Aquest avís, evidentment, si perdura en el temps, es pot convertir en un trastorn, que és quan els psicòlegs parlem de trastorn d'ansietat generalitzada, que aquí, bueno, podrien a més haver-hi simptomatologies vàries associades, eh? Però l'estrès què és? L'estrès, quan anem al carrer, diem estem estressats quan estem cansats. Nosaltres mateixos diem és que estem molt estressats, però aquesta paraula l'utilitzem malament perquè l'associem a un cansament, a que durant tot el dia o que fa un temps tinc molta feina o que pel que sigui haig de fer moltíssimes coses i no arribo a fer-les, o sí que arribo a fer-les però tinc la sensació de que són masses. Això no és ben bé l'estrès. L'estrès, clínicament dit, psicològicament dit, l'estrès és el moment en el que ja no tens ni capacitat per decidir. És a dir, és veritat que tens un cansament emocional, un cansament psicològic, que fa que durant el teu dia tu has de decidir moltíssimes coses. Molta gent em diu, però com pot ser si la meva vida és rutinària? Jo discrepo, no hi ha ningú que tingui una vida rutinària, ningú. Tu pots tenir horaris rutinaris, tu pots seguir, intentar seguir una rutina, però tu cada dia has de prendre milers de noves decisions. Per exemple, què em poso avui? Només aixecar-te al dematí. Què em poso avui? Tinc temps de rentar-me el cap o no tinc temps de rentar-me el cap? Tindré temps d'anar a comprar al matí o hauré d'anar a comprar a la tarda? Has de decidir si compres al matí, si compres a la tarda. Què menjaré per dinar? Què menjaré per esmorzar? Què menjaré per sopar? Que ha de ser diferent del que vaig menjar ahir. I així podríem seguir. Prendré cafè o te? També és una decisió. Vaig al banc a la una o hi vaig just a tres quarts de dues quan passi per davant de la carnisseria i així aprofito el viatge? També és una decisió. Truco ara al meu marit o a la meva mare per recordar-li que... o el truco després entre visita i visita. També és una decisió, és a dir, el nostre dia a dia és completament diferent als dies a dies que tenim sempre. I això és l'estrès, és a dir, quan un està tan cansat de prendre decisions que arriba a un punt que ja no en pot prendre més. I com que ja no en pot prendre més, les decisions se li acumulen i, per tant, s'atura la seva vida. I com que s'atura la seva vida, de cop i volta és aquella sensació, imagineu-vos doncs, un cotxe que va per l'autopista i darrere van doncs, 7, 8, 9, 10 cotxes. Si anem seguint a un ritme, tots, perfecte, no passa res, no hi ha cap embús. Però si de cop i volta el primer cotxe frena, automàticament els 7, 8, 9 cotxes que venen darrere també han de frenar i el que fem és ens trobem amb aquests 7, 8 cotxes a sobre nostre. Si nosaltres érem els primers, els que estàvem conduint, de cop i volta comencem a veure un cotxe vermell al costat, un cotxe blau a l'altre costat i el cotxe negre al darrere, és a dir, com si se'ns tiressin al damunt. Doncs aquesta és la sensació que es té quan un està estressat, que no s'arriba a res. Es vol arribar a tot, però no s'arriba a res. Avui parlarem d'estrès, de l'estrès que poden arribar a viure els nens. I molts de vosaltres estareu pensant, però els nens, igual que l'any passat, el programa que vam fer sobre ansietat, els nens poden arribar a patir estrès? Doncs sí. De fet, és possiblement el que més pateixen els nostres nens. Per què? Doncs, bueno, els nostres nens i tots els nens, l'estrès no és una, també és una cosa que últimament sento molt, no? Però l'estrès és algo nou, és algo d'aquesta societat. No, mireu, les persones que vivien a la prehistòria en tenien 4 vegades més d'estrès que nosaltres, perquè a més el seu estrès era realment per sobreviure. Les decisions que havien de prendre no era quin jersei em posaré avui, perquè, per sort, la gran majoria de la població d'aquest país, per sort, dic la gran majoria perquè evidentment sempre hi ha gent que, una part de gent que no hi arriba però a nivell econòmic, però per sort la gran majoria podem triar entre un jersei gris i un jersei blau. Tampoc en tenim 20, però entre dos sí. O què menjarem, si menjarem peix o menjarem carn. Però és que a la prehistòria els nostres avantpassats havien de decidir si surto a menjar un divacucoulus, digue-li tu, perquè no sé com es diuen els dinosauris, però si surto em menjarà un dinosauri i si no surto em moriré de gana perquè necessito anar a buscar algú per menjar. És a dir, aquest era el seu nivell d'estrès, de presa de decisions. No? Aleshores, els nostres nens tenen estrès, i tant que en tenen. Tots, a més, en un moment determinat, tots hi passen per aquest període, perquè també forma part una mica l'estrès de les emocions intrínseques amb l'home. O sigui, les persones tenim estrès, perquè justament l'estrès és el que ens permet, d'alguna manera, moure'ns. També fins que no arribes a aquest punt d'esgotament, és el propi estrès el que et fa funcionar. Els nostres nens, repeteixo, sí que en tenen. De fet, fa molt poc, la consellera actual d'Educació ho comentava que potser ens hauríem de mirar els horaris escolars perquè els nostres nens i nenes tenien un alt índex nivell d'estrès. Per què tenen aquest estrès els nostres nens? Sobretot entre edats de 5 a 11 anys, repeteixo, sobretot és aquesta edat, però és una edat en la qual els nens també es fixen molt en ser perfectes, és l'edat que són més educats, que respecten els pares, respecten molt els mestres, i els encanta que els seus companys vegin que ho fan tot bé, els encanta ser els primers amb tot. Aleshores, estan sota una gran pressió, sempre han de decidir grans decisions que els portaran a l'èxit o al fracàs. A més, els pares tenim moltíssima feina, acabem molt tard de les nostres feines i resulta que apuntem els nens a tot tipus d'activitats extraescolars. Jo no hi estic en contra de les activitats extraescolars, però jo estic a favor de les activitats extraescolars que tenen a veure amb l'oci, no amb l'aprenentatge. A què em refereixo? Que no han d'aprendre anglès? A veure, sí, però no cal que ho facin als 7 anys. I és preferible que als 7 anys juguin a bàsquet, juguin a futbol, facin karate, més igual, natació, ceràmica, dansa, teatre, pallassos, m'és absolutament igual, però que les activitats estiguin dirigides a educar en l'oci. Altres activitats, reforç escolar, els nens que ho necessiten ho han de fer, evidentment, però repeteixo, sempre acompanyats d'unes altres activitats que siguin més divertides, que siguin més de passar el temps. I, evidentment, jo, nens entre 5 i 11 anys, com a molt, una activitat al dia. Només, només. És a dir, les activitats extraescolars no es poden convertir en els cangurs. Hem d'intentar fer l'esforç de, entre tots, és veritat, també seria una crida social, no?, de tota la societat, demanar, sisplau, canviar els horaris, és a dir, que els pares poguessin sortir de la feina a les 6 de la tarda. Però si no es pot, buscar alternatives. I si aquestes alternatives passen per activitats extraescolars, repeteixo, no pot ser que un nen de 8 anys, el dimarts, després d'haver fet 8 hores d'escola, perquè s'ha quedat de dinar a l'escola, plegui a les 5 de la tarda, de 5 a 6 tingui anglès, de 6 a 7 tingui música, i de 7 a 8 tingui repàs escolar. No pot ser. Passaria i ho perdonaria si fos el dimarts, de 5 a 6 tinc anglès, i de 6 a 8 tinc casal. Perfecte. És a dir, tinc jocs, jugo amb els meus amics, etc. Molt bé, però no. O de 5 a 6 faig deures. És a dir, cada dia de 5 a 6 me'n vaig a una activitat extraescolar que és la de fer deures. Que quan arribo a casa ja no tinc res més a fer, ja puc disfrutar, ja puc jugar. També hi signo, també em val. Si no, el que passa és que acaben realment esgotadíssims, realment estressadíssims. I ja no saben quants deures i de què tenen els deures, etc, etc, etc. Signes d'estrès, perquè els puguem identificar a casa. És molt fàcil, no cal anar a veure un psicòleg quan un nen té estrès. Quan aquest estrès acaba sent ansietat, sí. Però quan no, no cal anar a veure el psicòleg, quan és una cosa passatgera. Quins signes són? Doncs mireu, pot ser mal de cap, mal d'estómac, indigestió, gasos, úlceres, dolor, molt dolor, nàusees i vòmits, hiperventilació, és a dir, fins i tot pot haver-hi un punt en el qual el nen faci un petit atac d'angoixa. Taquicàrdies, que les mans suïn més del normal o que estiguin excessivament fredes. Hàbits nerviosos, això per mi és important. Mossegar-se les ungles. Cada vegada més hi ha més pares i mares que em fan aquesta consulta. El meu fill es mossega les ungles. Jo últimament dic, no passa res, és un símbol d'estrès. Rebaixeu una miqueta a les activitats que el nen hagi de fer o l'exigència des de casa o des de l'escola, però tampoc passa res, és a dir, tampoc ens hem d'obsessionar amb que es mossegui les ungles, però sí que és un senyal de que pot haver-hi estrès. I fent alts les dents, això també els hi passa molt a molts nens. També, sempre, si només passa això, no és símbol d'estrès, eh? Han d'haver-hi com a mínim 4 d'aquests símptomes junts. Insomni o altres problemes de la son, per exemple, pors i angoixes. Sempre aquestes pors i angoixes han de venir a partir dels 7 anys. Abans dels 7 anys són normals, són evolutius, són les pors nocturnes que ja en vam parlar i són molt normals. Timidesa, insociabilitat i explosions de geni, que ja no pot més i de cop i volta a l'escola fa una rebequeria forta. O de cop i volta un nen que és molt, molt sociable comença a dir-nos que no vol sortir, que no té ganes de veure els amics i es tanca en banda. Hipersensibilitat a la crítica, és a dir, li molesta molt quan els adults o qualsevol nen li fa una crítica i molt poca tolerància a la frustració, a l'equivocació i falta de concentració. És a dir, un sol símptoma d'aquests no ens indica que hi hagi estrès. Sempre hi ha d'haver-hi 3 o 4 símptomes. Però sí que necessitem tenir-ho en compte. Si veiem que el nostre fill doncs, comença a mossegar-se les ungles, a més li costa dormir, de cop i volta ja feia 2 anys que no tenia pors nocturnes i torna a tenir pors nocturnes, i a més ens en donem compte que li hem de repetir 4 vegades un ordre, doncs bueno, potser que ens plantegem la idea de que potser que el nostre fill està patint estrès. Dic que és important perquè tots els nens, tard o d'hora, en pateixen amb més o menys intensitat un període i, per tant, penso que és important conèixer aquests símptomes. Un cop dit això, un cop llegit quins són els símptomes, donarem pas als nostres convidats per anar parlant com anar parlant a poc de com solucionar. Què hem de fer en el cas de que el nostre fill tingui estrès? Bona nit.
Hola, bona nit. Jo soc la Sandra, soc monitora i tornem aquí a l'habitació dels pares. Encantada de tornar.
Hola, Sandra.
Hola, bona nit. Jo em dic Magalí i bueno, estic encantada de tornar a participar aquest any doncs, a l'habitació dels pares.
Hola, Magalí. Trobàvem a faltar, eh?
Sí.
Hola, Magalí. Hi ha hagut un embolic de dies que no acabàvem de trobar-nos. Benvinguda. De fet, ben tornada. És una paraula que
gràcies.
No existeix, però a mi m'encanta. Me l'he inventada. Ben tornada. Qui més tenim per aquí?
Bona nit. Soc la Lola i també ja torno a ser aquí. Estic molt contenta d'estar aquí una altra vegada.
Molt bé. I...
Hola, bona nit a tothom. Soc José Antonio i estic encantat de tornar a ser aquí una nit més i bueno, gràcies per convidar-me.
La veritat, no, de res, eh? Aquesta porta és oberta, evidentment. Però la veritat és que els que ens esteu escoltant ja veieu que tenim assidus, perquè enganxa, jo no em canso de repetir. De fet, tinc gent nova, pares i mares nous, que m'han demanat de venir a participar i estic buscant dies per donar-los-hi perquè, clar, els que veniu us agrada tant que voleu tornar a repetir que comencem a tenir lloc, allò que se'n diu overbooking de participants. Però, bueno, genial, eh? Moltes gràcies per ser vosaltres aquí. El que comentava de l'estrès, hem dit senzillament, doncs, la simptomatologia. Sí que he apuntat un parell de causes que podrien provocar aquest estrès. També és cert que hi ha causes generals, com podria ser una separació, com podria ser un canvi de domicili, un canvi d'escola. Tot això també provoca estrès que no ansietat, sobretot, eh? Sí que és cert que el nen amb un estat prolongat d'estrès pot acabar tinguent ansietat. Però ara avui m'agradaria centrar-me en aquest aspecte més de l'estrès. I això, el que us comentava, són motius d'estrès fins i tot pels adults, aquest que he comentat, un canvi de feina, en el cas dels nens seria un canvi d'escola, un canvi de domicili, els trasllats, se sap de sobres, que és un dels moments més estressants de la vida d'una persona, per tant, per un nen encara més, doncs una separació, el mateix pels adults, és a dir, un acabament d'algú, una mort, un divorci, etc., ja també és estressant, doncs imaginem-nos pels nens, una mala relació amb la professora o professor, que a vegades ens en descuidem perquè donem per obvi que tots els nens i tots els professors s'han d'entendre a la perfecció, i no, són persones humanes. Aleshores, una mala relació entre el professor, evidentment una mala relació entre els companys, això també provoca moltíssim estrès, una incapacitat d'aprendre correctament, també, és a dir, els nens que són una mica més lents aprenent també poden ser víctimes més de l'estrès que altres nens. Bueno, i així podríem donar moltes més causes, a part doncs, del que comentàvem al principi. Tres de vosaltres, està molt bé perquè part de mares sou monitores, amb el que ens ajudarà també a entendre per què és tan important aquesta part del lleure, no? Que comentàvem de les extraescolars, i després doncs, tenim el José Antonio doncs, que en l'àmbit de l'estrès hi treballa, diguéssim. Bueno, acaba veient gent que abans d'arribar com estava, ha passat per etapes d'estrès molt
dures. No, i també tenim gent que ve per problemes d'estrès, d'ansietat i de moments puntuals estressants de la seva vida.
Aleshores, bé, el primer no, que podria sobtar, és cert que els nens tenen estrès, igual que els adults. Vosaltres ho heu detectat a la vostra feina o amb els vostres fills? O...
Sí, sí. Jo, per exemple, amb el David, que s'estressa quan venen exàmens, perquè a ell li costa més, ha de treballar més, se li acumulen els deures, si un cap de setmana hem fet alguna cosa i llavors ha tingut menys temps, porta retardat allò i bueno, ja el veus que al final arriba a una saturació i al final li dic, mira, deixa-ho tot, David, vés-te'n una estona al carrer a jugar i després tornes i tornem a començar perquè ja no t'enteres del que t'explico ni de res, de res. Es queda com bloquejat, no?
Sí, de fet, una de les... Està molt bé, Sandra, que treguis el tema dels exàmens o de la feina, no? De l'estrès que provoca la feina, perquè justament el... mal de panxa, no poder dormir, l'estar que salta. A més, és un comentari molt comú als pares. Clar, té un examen, ja està nerviós, ja té mals de panxa, té nàusees, no pot dormir i, a més, no se li pot dir res. Som tots... Mira, acabem de dir 5 símptomes d'estrès. Parlem un moment. No? O sigui, un símptoma d'estrès o una causa d'estrès seria això, l'encarar com encarem la nostra actitud cap a la feina, no?
Jo crec que sí, no? Que els nens tenen estrès i tenen estrès en moments puntuals. Llavors també crec que, a veure, és molt important també reconèixer-los que té aquest estrès, no? De dir, bueno, tranquil, ara potser veus que et supera tot, en vez de dir, mira, té un examen, clar, ja està estressat, ja... no, sí, doncs estàs estressat, o doncs se t'acumula la feina, tranquil, descansa, juga, però assumir-ho, tant nosaltres com el fill, no? Jo també hi ha una cosa que trobo molt important, i hi havia un article a La Vanguardia que em va agradar molt, que era menys extraescolars, més jocs. En aquest sentit, jo soc totalment d'aquesta opinió. O sigui, jo crec que han de fer extraescolars, perquè és un àmbit doncs, que ells es relacionen amb els altres nens, és un àmbit fora de l'escola, si fan esport, doncs, la competitivitat, el treball en equip, tot això és molt important, però també han de saber gestionar-se el seu temps i saber estar a casa, ara miro una estona a la tele, ara jugo, o sigui, saber que jo m'haig d'avorrir, saber, doncs, el fet aquest de ara miro la tele, ara faré deures, ara jugo una estoneta a la Nintendo, perquè si aquests nens estan tota la setmana programats, com es gestionaran el temps el dia
justament
més endavant?
No prenen decisions, no?
No prenen decisions. I després és un estrès pels pares i pels nens, perquè els pares et passes tot el rato, tota l'estona del cotxe que mantens. Llavors és una tonteria, o sigui, no val la pena. El nen, vull dir, evidentment, si vol fer bàsquet, futbol, música, dibuix, evidentment ho ha de fer-ho, però no cal ni tota la setmana, ni quan surti de música el porto a bàsquet, ni quan... No, anem una mica més tranquils tots, perquè ells també ho necessiten i han d'aprendre a gestionar-se el temps. Jo, en aquest sentit, crec que soc molt d'aquesta opinió i soc monitora, però jo penso que sí, que han de tindre moments per tot, i han de tindre el moment de saber-se avorrir, no? I saber-se gestionar el temps, i ara faig un rato de deures, és com el fet de fer deures, no? Fem-nos tots, el divendres a la tarda fem-nos tots. Jo no soc d'aquesta opinió, jo penso és millor fer una estona el divendres, pares... Ara fes un rato el dissabte al matí, un rato el diumenge, però clar, aquest nen o nena ha sortit de l'escola, arribem a casa, ara fes tots els deures, que el cap de setmana ens n'anem d'anar por ahí. Clar, home, tranquils, no? Vull dir, i després, jo penso que la societat d'avui dia no assumim el temps lliure, no? Uh-huh. Ens és molt important que el nen sigui el millor de tots, que aprengui molt, que tingui un nivell educatiu molt alt, però les experiències del dia a dia... ens en oblidem. I vas, dius, bueno, el diumenge no he pogut fer deures, però sí que hem anat a passar el dia al camp, hem anat a buscar bolets, el nen...
Hem reconegut bolets, hem reconegut arbres, hem après a cuidar o a cridar ocells, per exemple, exacte. No? Fer el mateix so que un ocell determinat, és a dir, ens dona un altre tipus d'aprenentatge.
Exacte. Jo penso que és això, és que els aprenentatges tots són vàlids, vull dir, no només podem enfocar a l'aprenentatge educatiu, no, hi ha l'aprenentatge que és saber-se sortir davant la vida, aprofitar tots aquests moments que tenim, i en aquest sentit, doncs, jo penso que tant si estàs estudiant, o sigui, si estàs a l'escola estàs aprenent, si vas a un extraescolar de bàsquet, futbol, equips, també aprens, si vas a fer dibuix, i després aprens quan estàs a casa, tranquil·lament, sentat, mirant la tele, jugant o ajudant els pares a fer el sopar.
És que moltes vegades tenim a... O sigui, en lloc de quedar-nos a casa amb el nen a fer el pastís, apuntem el nen a un taller de cuina. Que maco que és això. No, pues deixa't el nen a casa, home, que t'ajudi a fer el sopar. Fes un pa de pessic, fes una coca, fes magdalenes, perquè a més et resolgirà... Vull dir, parlaràs amb el teu fill, estaràs
més
amb
més,
ell...
No, és que a més a més fent magdalenes estem fent matemàtiques.
Clar, per exemple. Exacte, és a
dir, 100 grams de farina per 20
està,
de mantega,
aquí està,
20 minuts al forn a una temperatura de 120 graus centígrads, que són els graus centígrads, mare, i la farina d'on ve, mare? Ve del girassol o ve del blat? És a dir, és que a més estem aprenent moltíssim, és un espai d'aprenentatge molt gran.
Clar que sí. Que està molt bé, és el que dèiem abans, no? Vull dir, jo estic molt d'acord amb ella, és que està molt bé que facin coses. I jo també sóc del parer, com tu deies, de que les extraescolars han de ser una cosa lúdica. Que si un nen necessita un reforç, doncs endavant el necessita i punt, i ja està. Però que s'ha de pensar més en una cosa lúdica. Passen 6 hores a l'escola, treballen, tenen deures, la majoria, perquè quan arriben a una edat molts tenen deures, si no cada dia, 2 o 3 cops a la setmana. Llavors, home, està bé que tinguin aquella estona, com la que tu busques quan surts de la feina i, ostres, necessito quedar amb l'amiga per anar a fer el tallat. Bueno, doncs pensa que els teus fills també ho necessiten, això.
Totalment.
És
totalment.
Així, no? I a vegades, doncs, la cosa aquesta de programar tant a les criatures i així, a vegades és per manca de temps nostre, el que deies abans, no?, de
sí, que això és una cosa que hem de reclamar també com a societat, clar, és a dir, l'altre dia em comenten que bueno, un company, doncs, després d'estar a l'atur, ha trobat feina i bueno, el típic, bueno, quin horari fas? No? I et diu, no, de 9 a 2 i de 4 a 7. I jo comento, tot i la crisi que estem tinguent, la manca de productivitat que hi ha en aquest país, que se sap que és el país que més hores estem a la feina i que menys produïm. Encara estem amb 2 hores a l'hora de dinar? És a dir, realment és algo que ens hauríem de plantejar tots plegats, com a societat, diuen, fins aquí. I entenc també l'empresari que digui, és que clar, si tothom tanca a les 7 de la tarda, no seré jo el que a les 5 de la tarda ja els tinc a tothom a fora. Però, bueno, algú ha de començar.
Exacte.
Però sí que la idea també, quan la consellera d'Educació va sortir amb el tema d'escolta, no, prou, o sigui, ens hem de plantejar que els nens facin una jornada intensiva. Per cert, a Hostalric l'estan fent a l'institut, estan encantats,
sí.
Eh?
Sí que és
estan
veritat,
encantats. Sí. Però és una passada, vull dir, en rebo allò, pulsions tant de nens, de pares com de mestres, i està funcionant la mar de bé, perquè els nens realment a partir de les 3 són lliures i tenen tota la tarda per fer moltíssimes coses, no? Però, bueno, és una primera mesura de dir, bueno, anem a pressionar, perquè realment els pares aconseguin que com a molt tard a les 6 de la tarda estiguem fora i tinguem una hora per dinar, no necessitem més els adults, no? Però bueno, vull dir que el que jo comentava té molt a veure amb que no tenim temps i que hem d'ocupar les dades
clar,
dels nens
el
utilitzant...
temps que tu no tens, clar, buscar persones que s'ocupin dels teus fills perquè tu no pots estar en aquelles hores, que sí que comprenem i que és molt complicat i que s'hauria de canviar la mentalitat de la societat, no, completament, no? Però tot i així, jo penso que és molt important perquè el dia de demà, és el que deia la Magalí, el dia de demà, si tot ho tenen tan pautat i tan... És que el dia que aquests nens han d'organitzar, han de fer un treball sols, han de fer... No saben, estan perduts. Perquè tots els hi ha vingut tan pautat i tan organitzat, i d'ara de 3 a 4 això, de 4 a 5 l'altre, de 6 a 6... que el dia que tenen 2 hores lliures no saben què fer.
Sí, no.
És que es troben perduts, pobrets. És que...
Després hi ha aquest factor que jo penso també, que és el fet de que el meu fill ha d'aprendre molt, ha de ser
això
el primer,
sí,
ho ha de fer tot bé, i clar, amb aquest nen o nena li estàs creant un estrès a sobre brutal, perquè no, que faci anglès, que faci música, que faci esport, que fa... no? I a sobre fes els deures i fes-lo bé i és que clar, el meu fill ha d'aprendre perquè clar, ara avui dia no hi ha feina, es necessiten titulacions, si no les té, quan arribi a la universitat, o sigui, ens estem creant tots una aureola al voltant que penso, bueno, anem més tranquils, o sigui, els nens ni un és el millor, ni l'altre és el pitjor, o sigui, com tots nosaltres, un sabrà més de ciències, l'altre més de relacions personals i tothom anirà fent el seu camí. Però, o sigui, arriba un punt que el nivell educatiu, o sigui, és molt important, evidentment, però després hi ha tot l'altre que t'envolta,
sí,
que no pots
sobretot,
perdre.
I sobretot, el nivell educatiu és important a partir dels 12, 13, uh-huh. Eh? Uh-huh. Abans estem parlant de la infància. Jo quan he començat el programa ja l'he centrat, sí. No? Parlarem d'aquesta edat que és la infància. Emprenem, esclar que sí, és on es soliditzen totes les bases d'aprenentatge, també estem d'acord. Però ja aprenen 8 hores durant el dia.
Clar,
ja aprenen 8 hores.
Però ells han d'aprendre a decidir, han d'aprendre el que els agrada, han d'aprendre a dir, a mi això no m'agrada, no ho vull fer. A vegades hi ha nens que realment tenen estrès fins d'això, que no saben decidir, no poden decidir, jo no vull fer això i no ho puc dir perquè els pares se m'enfadaran. No?
Per mi és l'essencial, o sigui, el tema d'aprendre a decidir. De fet, és el que comentava, l'estrès justament és una incapacitat per prendre decisions en un moment puntual de la teva vida. No pots, la persona que està estressada en aquell moment no pot ni decidir si agafa paraigües perquè plou o només es posa el xubasquero. És a dir, per ell això és un drama. Aleshores, si nosaltres ja no els deixem decidir, aquí també hi entraria la sobreprotecció, els nens sobreprotegits, que ja sé que aquest tema el toco cada programa, vaig aixecant, però és veritat, és que els nens sobreprotegits també són nens molt propers a patir estrès, perquè qualsevol cosa que els hi vagi malament, si no tenen la persona que els està sobreprotegint, s'enfonsen, el que dèiem abans, no? Poca tolerància a la frustració. Aleshores, vigilem amb això.
Sí.
José Antonio, què...
Jo és que n'hi ha tres punts en concret que em venen ara al cap i que em preocupen especialment d'aquest tema. El primer és, l'hem preguntat als nens què volen fer després de classe? Perquè moltes vegades els nens no fan les extraescolars que els volen, sinó les que nosaltres hauríem volgut fer, i és la nostra frustració que no les hem pogut fer, i els nostres nens han de fer el que nosaltres pensem que volen fer, però no els preguntem. Això és un tema. Altre seria que jo crec que s'hauria de diferenciar dos tipus d'estrès que tenen els nens. El propi d'ells, per el seu entorn, les seves relacions d'amics, amb el col·legi i els professors, i les situacions d'estrès que els provoquen els pares. Perquè la millor forma de que un nen no tingui estrès és que els pares no fem una transmissió d'aquest estrès. Jo puc arribar, com diguem sempre, cansat a casa, he tingut un mal dia i el meu estrès jo el projecto amb el nen. I el nen s'està agafant d'un estrès que potser se'l podria estalviar, i que si nosaltres tinguéssim una mica més de cura de les coses que fem i de com ho fem, segurament aquest nen no tindria aquest punt d'estrès. I l'altre punt que crec que és molt important és la gestió de l'estrès. Perquè moltes vegades els pares el que tenim tendències a no donar importància a l'estrès del nen. Ah, són coses del col·le. Ah, són coses de niños. I no arribem a donar-nos de quin problema té el nen i fins a quin punt l'està agobiant fins a arribar a l'ansietat. I això és una cosa que moltes vegades jo ho veig quan ja el que té el pare ja no és una visió de que el seu nen té un problema, sinó ja té un sentiment de culpabilitat. Perquè l'ha ficat al nen un procés d'estrès i d'ansietat que se'l podria haver estalviat, no? I crec que això s'hauria de hauríem de donar un toc d'atenció als pares, que tenim molts problemes, tenim un horari agobiant, els nostres nens surten del col·legi a les 3 i nosaltres arribem a les 6 a casa, però els nens no tenen la culpa. I hauríem de tenir una mica més en compte que quan arriben a casa, els nens es estan esperant per estar amb els seus pares. No perquè els diguis, deixa'm tranquil, que no puc... Que avui he tingut mal dia. Ell també. Segurament ell ha tingut un examen que no ha anat bé, s'ha barallat amb el seu millor amic, ha anat a un extraescolar que no vol, però no diu res perquè són els papàs que li agrada molt l'equitació, i com que jo no vaig poder fer-ho, doncs ara tu ho fas perquè és molt bonic, a tu t'agrada segur. I moltes vegades jo crec que tot això pels nens és realment una pilota molt grossa.
Sí. No ens adonem, però sí. Tu pateixes el teu estrès a la feina, per exemple, o a casa, i els nens, i això i l'altre... Però per ell és molt gran venir, per exemple, amb un suspens, no?
Uh-huh.
I tu ho ha de dir, i tu li faràs la bronca, ell ja ho sap, i ve amb por, i tu no te n'adones, que és molt gros per ell, no?
Sí, és un
moment important per ell, de dir, ostres, com li dirà la mare, si m'ha estat fent classes, pagant classes de reforç, i això encara no m'ha sortit, i ara què, i no sé què, no m'ha donat temps d'acabar l'examen, i per això no sé què... I clar, i em ve amb una por molt grossa, i llavors tu has d'assumir que sí, que li diràs, home, esforça't una mica més, però no li fotis tan bé de bronca perquè ja ve el pobre, ja ve fet caldo, no?, a dir-t'ho.
Jo sempre dic, amb el que comentava tant la Sandra com el José Antonio, que, bueno, jo i molts psicòlegs i neuròlegs també, si hi hagués una màquina que reconegués l'estrès, així com l'electrocardiograma, que reconeix els impulsos del cor i del cervell, etc., doncs, si poguéssim mesurar l'estrès que té un nen quan ha suspès l'examen amb la quantitat d'estrès que té un adult que no pot pagar la seva hipoteca, ens en donaríem compte que és el mateix nivell. És el mateix, exactament el mateix. O un nen que el seu company li ha robat la maquineta per quarta vegada, això també passa als 38 anys. Tinc un amic que només fa que robar-me la maquineta. La meva maquineta, he comprat 4 vegades una maquineta i m'ha robat 4 vegades la maquineta. Si jo pogués posar una màquina que mesurés el nivell d'estrès, me'l marqués, digués, aquest nen té un 90% d'estrès, i aquesta mateixa màquina la mesuréssim a una persona adulta que s'acaba de quedar sense feina, el nivell és exactament el mateix. El nivell de patiment és el mateix. Jo poso aquest exemple perquè jo crec que és la manera que ajuda els adults a entendre per què passen els nens. O sigui, els nens estan vivint el món dels adults en món petit. Exacte, i per ells sí. La seva maquineta és la seva casa.
Això és molt important, sí, perquè són les seves coses.
Sí. M'han robat la maquineta i a mi això em posa tan nerviós com que t'hagin robat a tu casa teva. Sí. No? Llavors, penso que és important valorar tot això, és a dir, entendre que ells tenen aquests problemes i que són problemes. Sí.
Inclús la meva petita em va venir els 4 primers dies a anar al col·le amb tot el material i tot nou, i un company li partia tots els colors, no? Li trencava per la meitat i estava super preocupada, vaig tenir que anar a parlar amb la profe, escolta, mira que aquest nen no li trenqui perquè ho està patint molt, ella venia amb tot nou, tot amb el seu nom, i ara té tots els colors trencats i està molt preocupada, no? I a part de...
Sí. Per això és... I crec que és molt important escoltar-los i parlar amb ells, no? I quan el nen et diu mama, és que m'ha passat això, es parla amb la mestra. No pateixis, parlarem amb la mestra, a veure com es pot solucionar, no parlar amb la mestra perquè això no pot... No, sinó anem a parlar amb la mestra o amb el mestre, anem a solucionar, parleu els dos nens i no traient l'importància, però sí mesurant la importància que té cada acte, no? Que, o sigui, escoltar-los, què t'ha passat, bueno, doncs no pateixis, i l'altre dia, doncs, a la meva filla gran, ara està com, bueno, si tingués una mica de fred de peus, no?, que es diu, de la petita, i l'altre dia al final li vaig dir, Nora, tens una mica d'envejeta, de gelos, doncs sí, mama, sí, bueno, doncs no pateixis, i pensa que els papes us estimen a les dues igual, i això, i allò, i tal, i ja està. Però és el saber escoltar i el dir les coses pel seu nom. Justament, i reconèixer els fets. Sí. Vull dir, i mirar, doncs, a poc de com ho podem solucionar, gestionar, i opina, no? I què podem fer? Què podem fer i com ho podem solucionar,
això? És molt important, la manera com tractes tu el tema, no?
Si li treus importància, ell no sabrà per on sortir-se.
Sí, o sigui, ni treure importància perquè per ell és important, ni tampoc es barata perquè llavors l'estresses més, no?
Exacte.
Perquè, per exemple, jo conec
sobretot
nenes...
Sobretot, l'important és, el primer, per ensenyar a controlar aquest estrès és aprendre a reconèixer els símptomes de l'estrès. És a dir, que el nen primer digui, que l'aturis i li diguis, què et passa? I ell pugui reconèixer,
exacte,
ostres, doncs sí, fa dies que no dormo, és
clar,
cert.
Que em passa, això.
O em fa mal la panxa cada vegada que haig d'anar a l'escola, és veritat. O, és a dir, primer, reconèixer els símptomes. I un cop estan reconeguts, està molt bé, si els pares sospitem, els adults sospitem, que més o menys sabem què està passant, al primer moment expressar-li a nosaltres, estàs preocupat? Estàs preocupada, Nora, perquè tens fred de peus? Estàs preocupat perquè hi ha aquell nen a l'escola que et trenca els llapisos? Estàs preocupat que el pare i la mare es separen? Estàs preocupat perquè no t'agrada fer hoquei patins i resulta que et fan anar a hoquei patins i per això cada dimarts i dijous a les 4 de la tarda a l'escola tens mal de panxa, estàs de mal humor i contestes malament al mestre? És això el que et passa? Que ell pugui dir, sí. Val, doncs, primer, identifiquem símptoma. Segon, ja sabem per què et passa, explica'ns-ho. Però el primer que hem de fer és la comunicació que dèieu ara vosaltres.
És molt important la comunicació, sempre tindre un moment de... Jo, normalment quan les vaig a buscar a les 4:30 a l'escola, a quarts de 5, quan pugem a les 3 al cotxe és el moment, ja, com t'ha anat l'escola, Nora, com us ha anat? Què ha passat? Com tal? I vas preguntant amb la, no? Fins a arribar a casa i llavors ells van... I llavors et diuen, quan arribem a casa t'ho explico, mama.
Justament el que comentàvem també l'altre programa, no? Que jo us deia, no fa falta, sinó s'han de buscar aquests moments de comprar, anar-los a buscar a l'escola i que després...
O sigui, quan ha passat alguna cosa més gros, d'alguna manera, llavors...
Donar-los aquest espai també, dir, ara no vull explicar-t'ho, ja t'ho explicaré més tard.
Llavors... T'ho expliquen, eh? I a vegades, bueno, però t'ho explicaré tu sola, eh? Bueno, no pateixis.
Sí, sí, sí.
Ser una mica com més, no sé com dir-ho, com...
Més relaxat.
Sí, sí, sí.
Que sigui més una cosa com més col·loquial, no? Sí. Que sigui, no sigui allò de dir, va, ara anem a seure i m'has d'explicar què et passa. No, a vegades és buscar la manera, potser fent una altra cosa, potser fent una altra activitat, potser fent... Jo, per exemple, clar, jo els meus fills, clar, com tothom, no? Són... Una nena i un nen són molt diferents. El meu petit, per exemple, és un nen que, entre cometes, s'estressa amb facilitat. ¿Vale?
Sí, perquè també hi és la personalitat.
Clar, exacte, és la personalitat de cadascú. La meva filla és com més... Bueno,
més feliç.
Més feliç.
Se tira a l'esquena.
Sí. Després, quan es veu el toro a venir, doncs llavors sí que... ¿vale? I correm-hi tots. Però diguem-ne que es prenen les coses amb una altra filosofia. Que també està molt bé, eh? En canvi, el petit, de seguida se t'avala, no?, amb moltes coses, i té mals de panxa, i mals de caps, i coses així, i amb l'escola, i ara això no m'ha sortit bé, i ara la senyoreta... Bueno, tranquil, no passa res, ara ho esborres, ho tornem a fer, i no passa res, ja està, i tothom es pot equivocar, i ja està, i un dia et sortirà més bé, un altre dia més malament, no passa res. Jo potser amb el petit m'és més fàcil de veure-ho perquè és més evident quan ell té una situació així que està malament, no? Perquè de seguida ho veig, que es queixa de mal de panxa, que no està bé, que està de mala lluna, que no sé què. I potser amb la gran passa al revés. Potser preocupa més el fet de que no ho vegis tant, no? I has de buscar una mica aquells moments de dir, doncs, mira, que la setmana que ve la van anar a comprar, anem a Barcelona i tal, vols venir? Ah, sí, 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 sí. I potser és aquell moment de dir, ah, doncs va, anem a fer una sortideta, o anem a fer, va, anem a passar el dia a Barcelona a comprar, i anem aquí, anem allà, anem a aquella botiga que a tu t'agrada i tal, i entremig d'aquell abric que s'emprova i el no sé què, doncs... Pues, és el que sí. Tu deies, no? Anar introduint el tema i anar traient fil a veure del que tu t'interessa.
La seva esposa, exacte.
Clar, no? Sí. I que a vegades també has de buscar, depèn del caràcter, buscar la manera de veure com gestiones això, no?
És molt important
això,
que ells parlin, que ells parlin i treguin el que tenen dintre.
Clar.
Importantíssim.
Jo crec que estic d'acord que s'ha de saber aprofitar el moment. Tots els nens i nenes tenen un moment que és quan treuen les coses. I que nosaltres, la nostra obligació és d'estar atents a aquests moments per no deixar-los passar. Perquè si un nen vol contar-te alguna cosa, té un problema, té una preocupació, i quan la vol treure, tu estàs massa ocupat, estàs massa cansat, estàs massa enfeinat o estàs massa estressat, i no pot fer-ho, segurament això s'ho guardarà, i la conseqüència que tingui quan això vagi fent com un corcó amb el nen, pot arribar a ser un problema. I una altra cosa que volia dir és quan un nen arriba a dir dilluns faig anglès, dimarts faig tennis, dimecres faig equitació, dijous faig hockey i els divendres faig dibuix, i jo quan jugo. I crec que els pares haurien de fer una reflexió molt gran de que haurien de buscar una mica més de temps pels nostres fills.
A vegades també és molt trist aquell nen que diu, és que jo m'avorreixo a casa. Ostres, com es pot avorrir a casa? O sigui...
Com
no sé què fer a casa.
Estar sol, no? Els moments de tranquil·litat. No els ensenyem a tenir moments de tranquil·litat.
Tranquil·litat a casa, de dir el dissabte a la tarda. No? Jo sóc una persona que m'agrada molt anar cap amunt, avall, així. I a vegades dic, va, anem a fer no sé què. És que ara estem jugant tranquil·lament aquí, mama, i ens talles el rotllo i no volem. Sí. Bueno, va, doncs ens quedem. O ja surt la mama i ara vinc. O... No ho sé, no? Però el fet aquest que un nen digui és que a casa m'avorreixo i no vull estar sol, dius, ostres... És que és trist, perquè a casa, a veure, amb tot el que es pot jugar, amb tot el que es pot fer, no? És...
Jo penso que... Avorrir-se tampoc no és dolent.
No, evidentment. No?
Però quan una cosa s'allarga més del compte, no és el que dèiem,
no? Jo crec que l'avorriment que parla la Magalí és que no puc estar sense fer res.
Ara,
és a dir, no sé. Si no,
no
m'activeu constantment, clar, no sé què fer, i a més, val? Com que estic sobreactivat, no tinc temps de jugar. És a dir, és que és una situació... És una situació dura.
Clar, és que és trist, no? I que hi ha nens que a vegades el que fan és convidar altres nens, veniu a jugar a casa, veniu a jugar... I clar, tu dius, hosti, és que és trist que un nen sempre hagi de dependre dels altres nens
per passar-s'ho bé
i que no sàpiga passar-s'ho bé a casa i jugar amb dos coixins i fer-se una cabanya, no?
Exacte. No sé, jo en conec un nen que, bueno, durant l'estiu ha estat des de les 8 del matí al sentir a la porta de casa fent soroll amb el patinet perquè li feia tall de trucar a casa a buscar el David i la Sílvia per jugar perquè era massa aviat, no? Però deies, jolín, aquest nen, què fa? Ja està fora, els seus pares se'n van a treballar i el nen, bueno, molt gran no és, deus tenir 7 anys. I estava al carrer, bueno, mig avorrit, quan ja se sentia pujar persianes i tal, ja estava trucant. I no, primer esmorzen i tal, i fem coses, o fa deures al David i després ja baixarà. I estava pendent tot el dia, després els meus ja baixaven a jugar quan toca, no? O sigui, però fèiem una pila de coses durant el dia. No? I aquest nen només estava esperant a veure i trucar quatre nens del carrer
nens,
i anava provant. Ai, aquest no, aquest se'n va al casal. Vale. L'altre no, aquesta se'n va ser mare a fer no sé què. L'altre va al mercat. Bueno, i els meus pues, ara estan fent no sé què, vale, ja sortiran. I el nen tot el dia al carrer anar trucant.
Sí.
I arribava, podia trucar-te 6 vegades al dia. No? I deies, bueno, no fa res, aquest nen no té una altra
cosa.
I no sap d'estar
també
a casa.
No sap buscar-se... No, no, clar, la veritat no? És que...
Jo sé que els meus saben jugar sols, saben jugar junts, també se barallen molt, però...
Sí.
I tenen les seves activitats extraescolars, però sempre he mirat que no tinguessin... Ara, la Sílvia va 2 dies a karate a la setmana i el David ara mateix fa 2 dies de reforç. I sempre em diu, podré tornar a fer circ perquè feia trapeci i tal. Bueno, és que no té wifi que masses coses, no? Ella m'ho demana perquè és una activitat per divertir-se. Vull dir, bueno, primer treu-te cosetes de sobre, que... avança una mica el treball i quan vegis que vas aprovant i tal, després si vols t'apunto a l'altre, perquè ja havia fet l'any passat, llavors quan anava a trapeci tenia que fer els deures molt corrents i no li donava temps i se n'anava, però quan tornava a les tantes de l'altre, que sortia a les 8, doncs tenia que acabar deures i deia, no, no, no. Vas tu estressat, però jo també, perquè t'he de portar d'un lloc cap a l'altre, després recollir-te, després no sé què, després recollir l'altre perquè l'he deixat amb la iaia un moment.
Es contamina tot l'entorn del nen, no?
Sí, sí.
Perquè és una cosa... Vaja.
Ja anem tots corrents.
Clar, no és només el pare i la mare, és l'àvia perquè... Clar, has de trucar a la mama, que mira, que sóc a la feina, que sortiré més tard. Pensa a buscar els nens, clar, la iaia pobra, que està a casa, la mare de bé mirant la novel·la, de sortir corrents a buscar la criatura o no sé què, o a l'avi, o al tiet, o la tieta.
I espera, i a sobre me la portes al karate perquè arribo tard i l'altre vale. Però després la dutxo o la dutxo a casa, la dutxes tu i... arribaràs a temps per dutxar-la i bueno, espera.
És això, no? Que és com es van adaptant a tots aquests canvis constantment, no?
I s'estressa tota la família al final, dic, no, anem a fer... Les coses tranquil·lament.
Sí. Jo penso que és molt important que, per exemple, no ho sé, diguis, el dilluns tenen anglès. Bueno,
ja està.
Llavors, el dimarts i dijous, patinatge. El dimecres, lliure. I el divendres, doncs...
I a vegades a la consulta diem... Bueno, aleshores ens diuen... És que, clar, no sé, a veure, com coordinem horaris? No, bueno, doncs que deixi d'anar a bàsquet. Imagineu-vos, estem parlant d'anar al psicòleg, és a dir, algú que es necessita. I això sempre ho diem... No. És a dir, no pot deixar d'anar a bàsquet, no, o que deixi d'anar a teatre. No. És a dir, i em trobo moltes vegades dient, però no hi ha cap tarda que aquest nen tingui lliure?
És que és molt trist,
És que és molt trist.
Cap tarda? Sí, et diuen no.
No.
Bueno.
No, ja està.
Sí, però sí, a més, una tarda, jo és el que veig a vegades.
I dissabte al matí, dius...
Home, va a la piscina, dissabte al matí va a la piscina.
Nosaltres, va a la piscina, sí, va a la piscina. És molt fort, nosaltres obrim dissabte al matí. Però moltes vegades per facilitat dels pares, de dir, és que jo de dilluns i divendres no us el puc portar, però és que, i dius, bueno, i dissabte, diuen, és que va a la piscina, dius, aquest nen de quantes hores té el cap de setmana?
Sí.
Però sí. Anem acabant, que el temps ens apremia. El que sí que faig una mica una recopilació, el que està clar és, estrès n'hi ha. Tenim la manera d'identificar aquest estrès. Hi ha motius, hem vist que hi poden haver-hi molts motius per tenir aquest estrès. I a més, així, molt ràpid, coses que ens poden ajudar. Una, millorar la comunicació. Per això, estem fent una sèrie de programes al voltant de com millorar la comunicació amb els nostres fills. Escoltar-los les seves pors, ensenyar-los a reconèixer aquests símptomes d'estrès. Un cop els han reconegut, si al principi no saben posar el per què, intentar nosaltres anar provant aquests perquès fins que el trobem. I després donar-los moments de tranquil·litat, és a dir, ensenyar-los a estar, per exemple, estirats al sol, prenent el sol, mirant com creix la planta que tenim a la terrassa, o llegint una estoneta, o senzillament respirant. També és molt bo que els adults comencem a entendre la importància de les tècniques de relaxació, que passa per respirar, per estar una estona amb nosaltres mateixos, i aquestes tècniques traspassar-les als nostres fills. Un altre dia, amb més calma, en podem parlar d'aquestes tècniques. Hi ha, per nens molt petits, la tècnica de la tortuga. Podeu buscar per internet, en trobareu milers de tècniques. I a més, hi ha parlades fins i tot, En el YouTube n'hi ha moltíssimes. Però bueno, hi ha la tècnica de la tortuga per nens molt, molt petits. I després hi ha tècniques de relaxació que ensenyen a respirar i fins i tot doncs, que comencen per primer dibuixar un paisatge en el qual el nen es trobi a gust, s'hi senti bé i es pugui sentir calmat, penjar aquest paisatge que ell ha dibuixat al suro de l'habitació, demanar-li que tanqui els ulls mentre es transporta en aquest paisatge i respirem tots correctament. També totes aquestes tècniques les podeu trobar a qualsevol pàgina de respiració, a qualsevol pàgina d'internet. Però és bo que ens comencem a acostumar tots, a relaxar-nos 5 minuts al dia, només 5 minuts al dia, no fa falta més. Per acabar, m'agradaria explicar-vos una anècdota. La persona que em deixa aquesta anècdota no sap que me l'està deixant, però és família meva, per tant des d'aquí amb tot el carinyo. Vull dir que com que la sentirà sabrà que estic parlant del seu fill o filla. Però és que m'ha fet molta gràcia el José Antonio, m'hi ha fet en recordar i a vegades la poso d'exemple i penso que ara és un bon moment. Resulta que una nena surt de l'escola un dia qualsevol, un dilluns, un dimarts, un dimecres. La mare la va buscar i la nena li diu a la mare: escolta, mare, jo quan jugo? I la mare li diu: home, què vols dir que tu quan jugues? I la nena diu: sí, doncs això, jo quan jugo, una nena de 5 anys, jo quan jugo? I la mare diu: home, doncs no sé, ara quan arribem a casa jugaràs amb el teu germà o a l'hora del pati, no? Ja has jugat? I diu: no. A l'escola també jugues amb els teus companys? Diu: no. Diu: jo a l'escola aprenc, vinc a aprendre. Diu: i el pati és molt poc, l'estona que em deixen jugar al pati és molt, molt, molt poca. Diu: i clar, és que tu no m'entens. Jo ara haig d'estudiar, perquè sóc petita i haig d'estudiar. Quan acabi l'escola hauré d'anar a la universitat, estudiar encara més. Després hauré d'anar a treballar. Quan treballi hauré de ser mama i després iaia. Aleshores, jo quan jugo? Que la mare se la queda així mirant i diu: doncs mira, la veritat és que vist així, no? fet aquest anàlisi de la vida, primer em sento molt avergonyida de que vegis que la nostra vida tracta de treballar, 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 no? Primer estudio, aniré a la universitat, després treballaré, seré mama i àvia, com ho vam dir, no veus les àvies, les pobres àvies el que carreguen. Doncs mira, si tens raó, és veritat, bueno, haurem de trobar algun moment per estudiar. La nena es queda tota callada i diu: perquè mare, el cel, tu estàs despert o adormit al cel? I aleshores la mare li contesta: al cel estàs com aquí, hi ha moments que dorms i hi ha moments que estàs despert. Diu: va, doncs tranquil·la, ja jugaré al cel.
Oh,
és a dir, la visió de em queda una vida de tortura,
vida eterna,
però bueno, ja quan arribi al cel
ja jugaré.
Val? Jo penso que és molt significatiu podria, i que fa rumiar molt.
Li podria haver dit que quan treballes tens un mes de vacances i llavors pots fer el que vulguis.
Pots jugar.
Sí, però no.
No, perquè ets mama, ets clar, ets mama. Ella ja tenia la idea, és que clar, seré mama. Però realment jo crec que és una bona lliçó, un bon exemple pels pares. No? Sí.
Però l'altre dia que feien el programa de pares separats i deien que es pot ser exmarit, però mai es deixa de ser pare. Quan prens la decisió de ser pare... Sí. T'has d'adonar que és per tota la vida.
Sí, sí. Però
I per tant, que dedicar una estona... Dedicar una estona cada dia a jugar amb el teu nen...
És molt important.
Encara que hagués tingut un mal dia, i no només jugar, sinó moltes vegades sentar-te a veure la tele i comentar-li el que està veient.
Però el divertit, a mi el que m'agrada d'aquesta reflexió d'aquesta nena és que ella no demana jugar amb la mare i el pare, ella hi juga. Ella diu: jo quan jugo? Jo, és a dir...
Jo sola, tranquil·lament.
No? Quan podré decidir
quan tinc el meu moment d'anar a fer res i jugar?
Tranquils, ja ho faré al cel. No? Ah, vale, doncs si al cel estem desverts i adormits, ja ho faré al cel.
Una mica dur, una mica
dur. Podré decidir quan ho vull fer, quan jo vulgui, a l'hora que vulgui, el moment que vulgui, sense haver de comptar. De res més.
Penso que crec que deixar-ho com a reflexió per mi és
em sembla
que és bona. A tots vosaltres, moltes gràcies per haver vingut. Fins dimecres que ve i a reveure.